L'Ester Joan Bofill, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Mireu, no haguéssim imaginat mai aprendre tant sobre l'antic Egipte aquests darrers 3 anys al balcó. Però encara menys descobrir el que pensa la nostra col·laboradora, l'egiptòloga Irene Cordón, dels faraons. Una confessió que fa el seu llibre, el seu nou llibre, Faraons de Silicon Valley, que tinc aquí a la taula d'Ara Llibres. Irene Cordón, avui com a convidada, com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Avui com a autora, que fort, yeah. Una cosa, Irene, per què no pots suportar els faraons a qui has dedicat 25 anys de la teva vida?
Perquè els conec molt. Perquè els conec molt i és una civilització que a mi m'encanta, que em fascina, però me n'he donat al llarg de tots aquests anys que quan la gent sap que sóc egiptòloga, quan dono classes, ja ràpidament tothom queda mirallat i idolatren aquests grans faraons dels quals jo no idolatro, que puc admirar però no idolatro. Fins que va haver un dia que vaig dir prou. Jo he de dir la meva, de ser transparent amb aquest sentit que tinc jo una mica... A veure, sentit de l'humor propunyent, per dir realment què penso.
Ara donarem les proves, però clar, dèiem avui amb l'equip, és com una matemàtica que diu... És que no puc amb les arrels quadrades, no? Quan són la base una mica de molta matemàtica.
És ben cert, és una confessió que he fet, obertament. De fet, la gent no ho sap encara i molta gent que viatja amb mi o que m'ha llegit altres llibres o que tinc a classe o que m'escolten en aquest programa, estic convençudíssima que quan m'escoltin o llegeixin el llibre es quedaran parats i parades, perquè és ben cert, no suporto els faraons de l'antic Egipte.
No, a mi em segueix flipant la frase, no suporto els faraons, Irene Cordón. Clar, tu vas viure un any al Caire. Sí. Cada setmana entraves a la piràmide de Keops, això ens ho expliques en Joan i a mi, estan davant de la piràmide. Hi ha un moment, de totes maneres, que és quan dius, però aquesta... O sigui, va ser molt al principi d'estudiar-los, ha estat una cosa paulatina, i a més, no només això, sinó que fas una semblança aterradora amb líders aterradors, també, com Trump, Putin...
Correcte.
Netanyahu,
sí, és que el que veig és que
Elon Musk.
Jo sóc una enamorada de la història antiga, sempre a vegades la gent m'ha preguntat, no, per què estudio història antiga, dic que per comprendre el present i el futur, i és imprescindible conèixer el passat, perquè fet i fet es repeteixen els patrons, llavors tant és que es digui Ramsès com si es diu Trump, llavors a mi m'agrada molt doncs, analitzar-ho, no?, i poder-ho comparar, i aquí he tingut l'oportunitat de poder-ho dir. És ben cert que quan era jove i vaig entrar en tot aquest món de l'egiptologia i de la història antiga, no els idolatrava perquè a casa em van ensenyar de sempre tenir aquest esperit crític i no idolatrar mai a ningú. Admirar sí, que reconèixer les qualitats d'una persona, capacitats, però mai idolatrar. I sí que és ben cert que en un inici estava molt atreta per aquests faraons i aquestes reines, fins que ets allà i comences a dir, a veure, un moment, recordem qui eren aquests senyors, perquè la cosa és greu. Si la gent està idolatrant una persona que tenia molt poder a les seves mans i que, per tant, podia fer el que li donés la gana.
Irene, que comenci la desmitificació.
Let my people go! Slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. I do not know your God. Nor will I let Israel go.
Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Man shall be ruled by law, not by the will of other men.
Irene, que fort, és que estem... És Yul Brynner, a la pell de Ramsès II, que és un dels faraons que destaques al llibre, Els 10 manaments.
Està esplèndid
aquí
com a actor.
Aquí està fent una postura xulesca davant de Moisés, és l'escena aquella de la serp.
Se'n estan rient fins i tot del seu Déu únic, però val a dir que en aquests 10 manaments, que clar, és un passatge bíblic que fa referència a l'Èxode, jo d'entrada, com que ja m'he obert, ja us ho dic, doncs per mi la Bíblia no és...
És que t'he posat en safata i estava molt pensat, això.
Clar, no és un text històric, això no ho hem d'oblidar mai, llavors a mi quan alguna vegada algú em fa alguna comparativa dic, compte, jo no l'agafaré mai com un text històric, mai. Que es basa en alguns relats que van passar, potser sí, però jo no m'hi posaré, això ho deixem pels teòlegs i jo no ho sóc, i a més sóc atea, i ho dic obertament i ja està. Però en aquesta pel·lícula, que val a dir que el Yul Brynner està esplèndid, tot i així, clar, com que és un passatge bíblic, ja el posen malament. Però normalment, en totes les novel·les històriques, Faraó d'Egipte és aquest gran ser que és un heroi, que era guapíssim, clar, de ser el protagonista de la pel·lícula. Llavors, ja d'entrada us diré que aquest Ramsès no hauria ser ni de color, el color de la seva pell no era blanc.
Però sí, va estar 7 dècades el paio governant.
Sí, això és dolentíssim. O sigui, que una persona pugui estar al tron tant de temps, això no acostuma a ser bo. Però és ben cert que hi puja al tron, que més o menys té uns 25 anys d'edat i va morir a l'edat de 90 i poc. I això ho sabem per l'estudi de la seva mòmia. I van passar moltes coses, i ens han deixat, i és una època molt ben documentada, i és una època esplèndida pel que fa a tota la civilització. I el personatge en si, jo no l'he conegut, ni el podrem conèixer, però sou molt crítica.
Clar, perquè fa una cosa que també relaciones amb el present, que és la virtut d'aquest anàlisi, perquè no és un llibre històric, és un llibre d'anàlisi, és gairebé un tractat filosòfic, jo et diria. Té molta, molta reflexió. Tu agafes i dius, és que Ramsès té la jeta, bueno, no ho dius la jeta, ho dic jo, de tunejar la història, de fer-se la mida, d'inventar-se un relat i presentar-se com un heroi, com una glòria nacional davant d'una gesta, una batalla.
I ara m'estàs parlant de...
Què n'hi va guanyar?
De Ramsès, de Trump o del Putin? Perquè al final, al cap i a la fi, és això. Si te n'adones que tot es basa en crear aquests relats. Es tracta de crear un relat que a vegades la gent diu és mentida. No és que sigui mentida. Tu has de crear un relat que tu te'l creguis, que la teva gent també se'l cregui, llavors a partir d'aquí ja està. Aconseguiràs aquesta immortalitat i aquest poder que és el que vols, que tothom t'idolatri. Llavors el Ramsès ho tenia molt clar i ho va fer molt bé. Per tant, admiració absoluta cap a aquestes capacitats que té, que es va saber rodejar també d'un bon equip de govern, llavors per això ho puc comparar, perquè per mi l'objectiu d'aquest llibre era això, aquest tractat filosòfic. Clar. És anar molt més enllà, no és només parlar d'un personatge, insisteixo a dir, que no he conegut, malgrat que tinc un amic periodista que em diu que els he estudiat tant que quan parlo d'ells semblen amics
sí,
meus.
Sí, és que sí. Jo t'anava a dir el mateix. És que, col·legues.
És veritat. Per exemple, a la Cleòpatra jo li dic Cleo, o a Tutmosis li dic el Tut, perquè ja els conec tant d'haver-los llegit i estudiat tant que sempre dic, a mi no m'enredareu, a mi no m'enganyareu i tant de bo hagués pogut sopar amb vosaltres algun vespre. Ara bé, jo sé que heu fet i sou grans constructors de relats i d'històries perquè tot un poble sencer us pugui seguir. A mi no m'enganyes.
Com Trump, deies tu, no? Per exemple.
Per exemple, si doncs intento fer
o
això.
O el relat de Putin o el relat de Netanyahu.
I com tants i tants, sí. O sigui, no hi ha justificació darrere una ocupació, per exemple, d'un terreny. Això, per exemple, passa també en el llibre. Puc parlar d'algun faraó que ja s'havia fet. O sigui, aquella secció de això els antics ja ho feien, és que sí. És ben cert. O sigui, no hem inventat res, som sapiens, tenim unes qualitats meravelloses, increïbles, però una d'elles és la de crear històries. Crear unes històries que probablement no existeixen. Però en el moment que la gent sigui capaç de creure-se-les, ja està. Aquesta història existeix de per si.
Clar, jo t'he de dir que el lector enamorat d'Egipte que hagi anat allà, jo crec que de les cleques que li doldrà més és la de la faraó, Hatshepsut. La teníem per un símbol de poder femení.
No.
I no és així.
No és així.
Llavors tu vas allà, vas a la Vall dels Reis i dius, oh, quina passada.
És que és una passada.
I ja, però dius, home, però aquesta dona es va comportar com un home.
Absolutament.
Per començar, o sigui, i així de clau dius.
Ella, clar, o sigui, jo me n'adono que al llarg de 3.000 anys d'història, que és el que dura tota la civilització faraònica, el tron va estar ocupat per dones només en 5 ocasions. Per tant, són una excepció. I els casos excepcionals s'han d'estudiar sempre molt a fons, perquè alguna cosa falla. Llavors, és veritat que Cleòpatra l'han portat a la gran pantalla, però Hatshepsut, sobretot els viatgers i els que els agradi la història antiga, l'egiptologia, quan hi vas allà et quedes davant d'aquell temple meravellós, de Delbahari, i és veritat que és un personatge en si que dius, carai, una dona que arriba al poder, dic, però és que no va canviar res. És a dir, ella tenia l'oportunitat de poder canviar això, perquè no hem d'oblidar que l'Egipte és una societat patriarcal.
Però no devia
no
poder, Irene, jo tota
no
l'estona volia preguntar això.
No és veritat, ella tenia tot el poder.
Jo ara estic fent d'advocat del diable.
Això m'encanta.
De l'actor que diu, home...
No la idolatreu més. És a dir, d'entrada hem de tenir present que és una dona que és un cap d'estat. Llavors, si voleu comparar-ho amb algú, imagineu-se una Hillary Clinton, imagineu-se...
Merkel.
I la Ayuso. És a dir, al llarg de la història, què en quedarà d'aquestes dones que han arribat al poder? D'entrada, el fet que ja estiguem parlant d'elles vol dir que alguna cosa no hi ha veritat. I aquesta dona, al moment que arriba a aquest tron, ella tenia la potestat de poder-ho haver canviat absolutament tot, d'entrada haver nomenat un visir, que és un primer ministre, sent dona, i no ho va fer. Per tant, ella va jugar amb el rol dels homes. Ella es va seure en una taula totalment masculina. No va aprofitar-ho, això. Però sóc crítica amb Hatshepsut i amb moltes altres dones dirigents actualment. O sigui, l'excepció L'excepció l'únic que fa és corroborar encara més una realitat. I això és el que passa. Llavors, a mi no em val quan alguna vegada algú em diu Angela Merkel, president d'Alemanya, el que vulgueu, va ser també l'excepció, perquè la fotografia que jo tinc dels grans caps d'estat, per exemple, d'Europa, són tot aquells trajes grisos i una dona, una única dona al mig.
Això no és el que li passava a ella, no? Ella es movia.
Absolutament. Ella arriba al tron, admirable,
tothom,
però no l'idolatreu. Admirable, perquè no és normal, i malgrat tot, tu mires com va arribar i va ser realment fruit d'un tota una sèrie de conseqüències, que la dona tenia molta personalitat, seguríssim, que alguna vegada algú m'ha dit, clar, és una dona que arriba al tron molt ambiciosa, molt cobdiciosa, com tots i totes, és a dir, tothom que arriba al tron, per mi, això és una opinió totalment personal, tenen aquests egos que tan dolents són, sí, aquests egos, i que, per tant, ella va saber jugar aquest rol de faraó, però amb una baralla masculina.
Hi ha una comparativa també que m'agrada molt. Les piràmides, colossals. Projectes que, com tu dius, no servien per viure millor, no alimentaven, sinó per creure millor. No eren llar del poble. I tu relaciones, per exemple, amb un exemple del present, el campus Apple Park, el que va idear Steve Jobs, aquella mena de donut que podeu buscar ara a Google. És com un donut de vidre.
És un cercle, sembla un ovni.
Connectat a wifi el 24/7. Clar.
Clar, és un edifici que també ha costat una milionada. Evidentment, cadascú fa el que vulgui amb els seus diners, eh? Partim d'aquí la base. El que passa que, quan et mires un edifici d'aquest tipus, dius, per què calia? Jo em vull preguntar i em qüestiono aquestes coses. En el cas de la piràmide és evident, no? Dius, a veure, què és això? És una tomba meravellosa, com ho van construir? Sempre us dic, pregunteu-vos el per què i no tant el com. Però fet i fet, dius, una obra d'aquesta magnitud per enterrar-hi a un home? Clar, això és una declaració de poder. És simplement això. O sigui, no es tracta de que Keops, a part del seu ego, ell el que vol és ser immortal, com ho serà l'Steve Jobs, que jo crec que ja és immortal, perquè nosaltres el fem immortal. En el moment que tota aquesta grandesa, totes aquestes marques, perquè tant és si es diu Keops com si es diu Apple, tant és, són marques que el que busquen és això, perpetuar-se amb el temps i que tothom el reconegui com quelcom molt gran. Però a l'hora de la veritat et preguntes, però per què? De què ens ha servit això? I jo no veig una funcionalitat, no la puc veure, no la veig. I per tant, penso de nou, carai, quin relat vas explicar o ens expliques perquè tothom t'acabi idolatrant, que no admirant.
Hi ha pessimisme, Irene? O sigui, rescates una de les frases de l'Eudald Carbonell dient som una espècie imbècil.
És meravellós. És que això ho defineix bastant bé.
I ho dic perquè la Irene és sempre positivista, optimista i tal, però aquí, amb aquest anàlisi, que és petit però grandiós alhora, perquè són 100 pàgines que es llegeixen facilíssimament, hi ha una decepció.
Per mi hi ha una realitat.
És a dir, des dels egipcis fins ara.
Sí, jo crec que continuo pensant que la civilització egípcia és fascinant, però que no cal tenir aquests personatges. Jo crec més en el ser humà, el del dia a dia, el de la vida quotidiana. Penso molt en aquell home, aquella dona, aquell infant que va viure ara fa 3, 4, 5.000 anys, com treballant la terra, què deuríem pensar? Tot això a mi m'inquieta, m'agrada molt i puc empatitzar molt amb aquestes persones. Però el que és la cúpula de poder, i malauradament me n'he adonat que la història sempre la fem a partir d'aquests personatges, és una altra història. I sobretot això, que me n'he adonat que tothom està idolatrant molt els faraons, i dic, però voleu tocar de peus a terra un moment? Però que no ho veieu, que esteu idolatrant figures?
Però i per què s'idolatren tant? Per què es veneren? No és una necessitat també, de fet, i és la necessitat de que que et protegeixin.
Som un xic absurds, el ser humà, i som així. Jo només demano amb aquest... m'agrada que hagis dit aquest manual de pensament no filosòfic, és que no perdem l'esperit crític. Que el fet que jo hagi criticat obertament, i més concretament a 5 faraons, i els he volgut comparar amb personatges actuals perquè ens n'adonem realment de la similitud, això no vol dir que la civilització egípcia no sigui fascinant, perquè ja ho és de per si, però col·loquem cada cosa en el seu lloc, i ja està. Per tant, segueixo sent aquella dona optimista, però aquí hi ha per mi un xic de realitat, o almenys és la meva opinió. I com que porto precisament un bagatge molt llarg d'aquest estudi, jo creia que ho havia de fer.
El poble no és sempre un ramat. A mi m'ha agradat molt el cas de Kenaton. Ell instaura una religió nova, expliques que es carrega l'equilibri social, ens ho has explicat aquí alguna vegada, però què passa quan mor? Quan aquest home, doncs, és un ser odiadíssim al final, Què passa quan
és mort? És un ser odiadíssim pels antics egipcis. Sí. Llavors acabes de dir la clau, perquè quan estudiem Akhenaton, que va ser el primer monoteista de la història, o almenys documentat, sovint el comparem amb la nostra cultura. I fins i tot s'ha arribat a dir que si era un home avançat amb el seu temps, que si era un home incomprès, creia en un únic déu, tota aquesta colla d'egipcis que creuen en molts déus, que no saben res. Llavors el que estem fent és projectar els nostres paràmetres cap al passat pensant que una forma monoteista és superior a una forma politeista, quan no és correcte, no és ni millor ni pitjor, són creences diferents. És veritat que Akhenaton, quan ell mori, es tornarà a l'ortodoxia. Els propis egipcis ho van trobar horrorós, fins a tal punt que l'esborraran de les llistes reials perquè no voldran tenir cap vincle amb ell. Ha sigut nosaltres, a posteriori, a partir del segle XIX, que hem recuperat aquest personatge i, com que l'hem vist en coses molt semblants a uns discursos com seria el catòlic, cristià, per això, doncs, de nou s'idolatra una figura que jo sempre us dic, a veure, està molt bé, perquè cadascú opinarà el que vol, però quan tingueu una idea feta ja tan clara, intenteu anar a l'altra banda, fem d'advocats del diable. Ah. Aquest home, és veritat que va aniquilar tota una classe social, que eren els sacerdots. Llavors, els sacerdots sempre, sobretot a través de Hollywood i d'aquestes novel·les, ens arriba com tota una massa d'uns homes grisos, no, que estan intrigant, sí, i que sempre estan manipulant, i que intoxicant, són molt dolents, sempre. I jo sempre dic, a veure, compte, perquè Akhenaton va aniquilar, eliminar tota aquesta classe social, que jo considero que és imprescindible com a contrapoder d'un home que té a les seves mans el poder absolut. Tenia el poder executiu, legislatiu, judicial, militar, i era el cap del que seria la religió, de l'església del moment. Per tant, compte, perquè això a mi sí que em fa por. Que tot aquest poder recaigui amb unes úniques mans, demano, sisplau, simplement això, siguem crítics. No us fa por, això? Perquè a mi em fa terror.
Què t'han dit els alumnes, que, evidentment, els teus alumnes de les classes, tallers, que fas, col·legues, fins i tot, que aquest llibre ja està al mercat des d'ahir, no, em sembla?
Va sortir ahir, dia 9.
Algú ja t'ha dit alguna cosa?
No, però algun els que em discrepo? Coneixen... I les que em coneixen saben que no callaré. Jo sóc molt transparent. Una cosa és quan estàs donant una conferència, doncs intento ser historiadora, doctora en història, i dic que intentaré ser el més objectiva possible, però quan ja coneixes a la gent i portes 5, 6 anys, 7 anys amb la mateixa gent, perquè hi ha gent que em segueix des de fa molts anys, aquí ja començo jo a donar la meva opinió, perquè també els provoco a classe. Jo crec que la discussió acadèmica per mi és de lo més gran que hi ha. M'encanta la discussió acadèmica, m'encanta que la gent em faci pensar, m'agrada moltíssim, però jo també vaig dient la meva, perquè sobretot quan veig algú que està tan obsessionat amb algun d'aquests faraons, jo expressament, no? Me'n vaig a l'altra banda, dic, però tu ets conscient del que estàs dient, que tal, tal. I no sé què em diran.
I
però
tu ets conscient que en 3 anys aquí al balcó, nosaltres, Joan i jo, no ens haguéssim imaginat mai, no vas dir mai, no suporto els faraons. Tu tenies ben guardat i ara has dit, bam!
Aquesta frase no la vaig dir, però us he de dir que l'editorial, ara llibres escoltant al balcó, va ser el Gerard Espel, que des d'aquí li envio una gran salutació i que confies en mi, que va dir, aquesta dona avui amb mi, perquè se m'ha escapat alguna coseta. I ell va saber veure-ho. Se m'ha escapat, doncs, comentar que Cleòpatra, no us l'heu d'imaginar com l'Alice Taylor, se'm va escapar alguna cosa de Akhenaton i va dir, jo vull aquesta, la que realment dona la seva opinió, que és tan sols una opinió. Ja
molt valenta, Irene, clar que sí. I has vist com t'hem guixat el llibre aquí?
Ho trobo meravellós.
I també, insistim, una opinió de no qualsevol persona, sinó que una persona que fa molts i molts anys que està estudiant aquesta civilització.
Clar, 25 els faraons.
Clar, de fet, començo justificant-ho així, perquè penseu doncs, que el discurs està recolzat amb molts anys d'estudi. És veritat que vaig fer jo el doctorat, el vaig fer a la Universitat Americana del Caire, i crec que tinc l'esperit crític i que puc opinar. Qualsevol opinió és vàlida, però jo crec que la meva la tinc en base doncs, a un coneixement de molts anys. Això no vol dir que sigui la bona, però és la meva. I m'encanta veure el llibre guixat, perquè jo sempre dic que els llibres parlen, i de debò que quan l'he vist dic que bé que hagis parlat amb aquest llibre.
Irene, si és la teva opinió, és la del balcó, que som els teus pupils. Faraons de Silicon Valley, una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta de les llibres. No pots marxar, Irene, avui és dimecres, presentem a les 8 el segon capítol del balcó Egipte.
Que bé.
Preparada?
Preparadíssima, gràcies.
Queda't per aquí.